Tornem al Sant Cugat de Fons, ho fem avui divendres, rebent el síndic de greuges de la ciutat, Ramon Palacio, bon dia.
Bon dia i bona hora.
Com està?
Molt bé.
Avui,
content d'estar amb vosaltres.
Avui volem parlar d'un dels temes que sol planar sempre sobre la convivència a la ciutat. És un tema que sempre genera, diguem-ne, polèmica, que sempre hi ha gent que es queixa, que sempre hi ha gent que demana coses i d'altres que diuen que potser no n'hi ha per tant, que és el soroll. El soroll entenc que sí que és protagonista de la bona part de les queixes que arriben, oi?
Sí, el soroll o les queixes per la contaminació acústica són, quasi diria, una constant, o una constant de les que tenim, i ens sembla bé perquè això és un índex de qualitat de vida.
En aquest sentit, clar, hi ha moltes coses que poden provocar sorolls, i el soroll, a més, és l'embolèstia pel soroll és una cosa també bastant personal, no? Vull dir que hi ha gent que pot viure sota d'un bar i no té problemes, i altra gent que li passa una persona per sota també i li sembla malament, no? És com depèn una mica de la sensibilitat de cadascú.
Sí, està clar que sí. El soroll és una percepció d'alguna manera subjectiva, però també hi ha mesures objectives, es poden fer sonometries, o sigui, és a dir, hi ha unes regles del joc, hi ha unes ordenances que determinen nivells màxim de contaminació acústica en funció dels llocs, en funció de les hores, no és el mateix a la nit que al dia. Hi ha unes regles del joc. De tota manera, és cert que hi ha persones molt més sensibles potser físicament, per la seva vida, i també potser molt més sensibles psicològicament, perquè són més vulnerables a aquest tipus d'agressió acústica i ho pateixen més. Com sempre, el síndic el que fa és recollir ajudar els ciutadans que han presentat una queixa a la institució municipal i que no s'han sentit suficientment ben atesos. És a dir, quan aquestes situacions van directament, aquestes queixes dels ciutadans per temes de soroll, de molts motius diferents, van a l'Ajuntament, a la institució municipal, i en els casos en què no es resolen a satisfacció, doncs passen pel síndic i en tenim un bon recull.
I en aquest sentit, el síndic, quina és la feina que pot fer una vegada? No ha estat resolt amb... Perquè entenc que hi ha una normativa, en aquest sentit, en tots els casos, o s'ha trobat en algun cas que la normativa potser no acaba de resoldre una situació?
No, la normativa existeix, jo crec que cobreix pràcticament o tots els casos o pràcticament tots els casos. No ens trobem casos no coberts per normativa, ens trobem casos de laxitud en la resposta. A vegades és comprensible aquesta laxitud, a vegades és difícil, bueno, la laxitud no, però és comprensible que els terminis no siguin immediats, perquè hi ha situacions de conflicte entre interessos. O sigui, no sé, si parléssim de activitat lúdica, festes majors, per exemple, la ciutat té el dret a la festa i a la celebració, i la ciutat i el ciutadà té el dret al descans. Aleshores, a on coincideixen, a on col·liden, a on xoquen aquests drets, és on hi ha problemes. En general, amb la festa major, que és un tema que l'Ajuntament intenta tractar bé, intenta, vull dir, no s'improvisa, hi ha molta història i molt treball fet amb les institucions i amb les organitzacions i amb les entitats, hi ha molt treball fet. Les queixes que ens poden venir, les queixes que ens arriben al síndic han sigut de dos tipus. Una ha sigut de que determinades entitats o associacions han considerat que no havien tingut l'oportunitat de participar en la decisió o participar suficientment en la decisió de a quins llocs es fan les activitats. Llavors, i el que deien és repartim-les més, que no sempre em toqui davant de casa meva o davant de casa, que no, a la meva plaça o a la meva, al meu lloc. I això l'Ajuntament ho intenta, ho intenta fer, soc conscient.
Però en aquest cas també és veritat que en aquestes situacions hi ha gent que viu en un lloc on evidentment hi haurà coses per festa major, perquè és
un lloc emblemàtic.
Plaça Octavià, per exemple,
sí,
plaça Barcelona.
Sí, llocs emblemàtics,
són
correcte.
Són llocs on hi passaran coses, però
sí, sí,
segur.
Sí, 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 sí. Dic, en aquest cas, com a síndic, l'únic que he fet ha estat recollir, quan en algun cas alguna queixa d'aquestes no havia estat suficientment ben resposta, i proposar, recomanar a l'Ajuntament maneres d'integrar a la participació d'entitats que potser en aquell moment, Comissió Festa Major, etc., no? Que potser en aquell moment no estaven presents, que hi fossin presents com a mínim perquè poguessin dir la seva i poguessin ser equilibrades les seves opinions en les opinions d'altres.
Com a mínim que poguessin tenir alguna cosa a dir, no?
Correcte.
Doncs les activitats de Festa Major són algunes de les coses que ha generat queixes respecte al soroll. Hi ha moltes coses que poden generar soroll. Evidentment, un d'ells són els aires condicionats.
Sí, aquesta, curiosament, potser numèricament és la que més en tenim, numèricament. Sí. I és curiós perquè un aire condicionat pot generar no només soroll, pot generar vibracions. I aquí també hi ha una normativa. Hi ha una normativa tant d'on es poden posar els aires condicionats i quin tipus de limitacions acústiques i vibracionals poden tenir. Hi ha normativa existent, hi ha ordenança. Però sí que és cert que hi ha casos on la cosa s'ha complicat. Quan hi ha un element d'aquests que genera una molèstia significativa, perquè no és el mateix, a vegades no és el mateix un aire condicionat d'un particular que un aire condicionat lligat a una refrigeració d'un establiment que requereix béns, productes frescos 24 hores i que està amb uns baixos i que el senyor o la senyora o la persona que està en el primer pis li vibra la casa. Hi ha situacions que realment són més complexes perquè afecten al modus vivendi d'uns i al modus de descans altres. A vegades s'han endarrerit aquestes coses, les solucions s'han complicat, hi ha hagut reclamacions per part d'un, per part de l'altre, i aquí el que hem fet o el que el síndic ha fet és intentar posar celeritat. És a dir, si es pren, el síndic no pot prendre una decisió de quan allò és correcte o incorrecte, això la prendrà el municipi o l'Ajuntament fent sonometries o fent les proves que calguin, però un cop s'ha pres una decisió que s'apliqui. El que no pot ser és prendre una decisió i que llavors s'endarrereixi l'aplicació d'aquella decisió.
És veritat que són situacions sempre diferents, en aquest cas. Bé, aires condicionats, perdó, diguem-ho bé.
Sí, correcte.
Una altra font de soroll és l'activitat comercial.
Sí, això és cert, també. Hi ha dos tipus d'activitat comercial, diríem la lúdica i la industrial. Una cosa són les terrasses, que en podríem parlar també, i els horaris, això va d'horaris, però una altra cosa és que a vegades determinat establiment, ja sense horaris, la seva pròpia manera de treballar, té una certa maquinària o té una certa maquinària que genera uns sorolls les 8 o les 12 hores al dia que està treballant. No és qüestió de que sigui la nit, és que durant tot el dia els veïns pateixen.
Com si tinguessis una fàbrica sota de casa, no?
Diguem-li una petita fàbrica.
Un taller, correcte.
Llavors, hi ha casos, i a més són complicats, perquè també col·lisionen aquí dues situacions, que és que si es tanca o si es precinta o si s'evita la causa d'aquest soroll, estàs paralitzant la manera de viure d'una família o d'un taller, d'unes persones. Vull dir, i si es multa, que existeix i es fa, hi ha multes coercitives per incomplir l'ordenança, podries generar fins i tot el tancament d'això i en un moment econòmic difícil. El síndic aquí, com sempre, no pot prendre aquesta decisió. El síndic el que fa és exigir a l'Ajuntament que actuï correctament i amb celeritat, que no s'entretinguin les coses, perquè quan col·lisionen dos drets és difícil sempre prendre les decisions.
En aquest cas, evidentment, s'ha de ponderar, no?, el fet de crear un negoci i que la gent ha de descansar. No sé si hi ha una normativa en aquest sentit de quan soroll pot fer un taller o un comerç, no?
Sí, hi ha una normativa general de quins són els límits acceptables de soroll que apliquen a diferents causes i en particular apliquen també als tallers. En aquest cas, quan això passa i està passant, l'Ajuntament està actuant. Està indicant el generador d'aquesta causa o d'aquestes causes que han de prendre les mesures oportunes i, si no, hi ha multes coercitives i pot haver un tancament.
I després hi ha l'altre gran tema, és a dir, la Festa Major i els horaris de les terrasses.
Aquest també és un. I això, aquest és un cas bastant típic del centre. El centre Sant Cugat és un lloc...
Fixa't, li podria dir la plaça.
Les places, les places.
Les places que són problemàtiques, però no ho direm perquè... No. Tot que si vol dir, pot dir, eh?
No, hi ha els... Home, lògicament, els llocs que hi ha concentracions d'establiments, la zona voltant al monestir és una, Pels Augusta, Pels Octavia, la zona... La zona plaça Barcelona és una altra, la zona al costat, al voltant del mercat de Torreblanca és una altra. O sigui, les zones on hi ha concentracions concentració de restauració, són zones on hi ha uns límits horaris, estan establerts, són difícils d'establir, però s'han de complir. O sigui, s'ha de prendre una decisió, s'ha de complir. I les problemàtiques venen bàsicament de les transicions. És tancat a l'hora, però permets que durant un cert temps es mantinguin els consumidors sense servir-los i a vegades podria ser, hi ha casos on es continua servint beguda fora d'horari, hi ha casos on això està passant, la major part dels casos s'arreglen, perquè aquí hi ha bona voluntat per part de tots, però hi ha casos puntuals on determinades persones no tenen aquesta bona voluntat i en casos que es veuen i llavors s'ha d'actuar. Com sempre, això ho hem dit diverses vegades i permet que ho repeteixi, el síndic no soluciona el problema. El síndic el que fa és posar-lo sobre la taula, reforçar la petició del ciutadà que té una queixa i exigir a l'Ajuntament dues coses: celeritat en la resposta i en l'actuació, celeritat i proporcionalitat en la resposta i en l'actuació. Però les decisions de com s'ha d'actuar la té l'Ajuntament.
I per últim, el que m'ha semblat més curiós, queixes sobre gossos que borden.
Oh, i tant. Això potser no és un problema tan habitual al centre ciutat, sinó és més aviat a barris, a zones on hi ha més cases més unifamiliars, a més espais que hi ha gossos. I també hi ha normativa, també hi ha ordenança al respecte. La normativa diu que a partir de determinada hora els gossos han d'estar dintre per evitar dintre i en repòs per evitar que bordin, i també estan limitat la quantitat d'animals que pot haver en un determinat espai en funció de la dimensió dels metres quadrats que tingui aquest espai.
I ara tinc un dubte per acabar. Com es fa per evitar que bordi? És a dir, quina és la solució?
Estimar-los molt.
Exacte, sí. És l'única idea que se m'acudeix ara mateix. No sé si...
No, però sí que hi ha coses, sí. És veritat que hi ha vegades que és impossible, com sempre són equilibris. Però un gos deixat fora en un pati i si passen altres pel carrer o si passa gent pel carrer borda, si aquest gos està dintre casa, borda menys. Mm. Llavors, la normativa havia dit que fins a determinada hora estigui a tot arreu, però a partir d'una hora de descans prudent, que no sé si són les 10 de la nit, no recordo exactament, doncs que aquest gos estigui recollit a casa, llavors bordarà menys que si estés fora. Com sempre, ens trobem en que són equilibris entre diferents drets. És la situació general.
En aquest sentit, doncs, per tant, hem repassat cinc casos, són els àrees condicionats, l'activitat comercial, els horaris de les terrasses, els gossos que borden i les activitats de festa major. En tot cas, senyor Palacio, ens emplacem a la propera secció per més temes concrets abans d'aquesta presentació de la memòria, que ja repassarem d'aquí 2 mesos que es presenta. No sé si queda algun detall més per comentar sobre
sorolls. Jo voldria fer un petit resum. O sigui, independentment de les casuístiques, que les hem anat veient totes, per mi és un símptoma de salut ciutadana que hi hagi en aquests casos. Crec que és un símptoma de progrés que les persones tinguin cura del seu entorn, en tots els sentits. I la contaminació acústica, també podríem parlar de contaminació lumínica, que també tenim casos.
Ho deixem, però això sí, una altra secció, sí. Podem parlar del tema, també.
Sí, però és un símptoma de salut ciutadana el fet de que ens preocupem per aquest benestar ambiental.
Doncs amb aquesta reflexió ho deixem per aquesta setmana. Moltes gràcies, senyor Palacio, per ser avui amb nosaltres. Si ho han pogut escoltar només un tros, ho podran tornar a trobar a la web, aquestes reflexions sobre aquests temes relacionats amb el soroll. Nosaltres ara el que farem serà escoltar la secció que Cugat.cat produeix per la xarxa, El Pou, que parla sobre un projecte que vol acostar la nanotecnologia als més petits, NanoEduca.